Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Com dèiem, a aquesta hora tenim en marxa a Madrid aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. La lideren la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro. Per part de Catalunya hi ha anat Oriol Junqueras. Saludem a aquesta hora el periodista i cronista parlamentari Josep Maria Martí. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans, però, anem cap a Madrid, on tenim Mireia Garolera. Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
Seguint aquesta trobada, sabem algun detall, alguna cosa?
Estem on érem, és a dir, no tenim, tenim poca informació, perquè el que ens ha passat és que Oriol Junqueras a l'entrada no ha volgut fer declaracions prèvies i per tant tenim doncs, bé, la rumorologia o el que s'ha anat dient al llarg de tot el matí. Ja sabeu que el que avui s'ha d'aprovar doncs, és aquests objectius de dèficit per les comunitats. Es parla d'aquest 0,5% que voldria plantejar doncs, el govern espanyol. Les comunitats doncs, governades per el Partit Socialista diuen que hauria de ser d'un 0,6 o 0,7 i, per tant, ja s'entén que potser hi hauria aquest pacte PP-PSOE perquè doncs, hi hagi més flexibilització i s'arribi aquest 0,6-0,7, però per part de Catalunya el que reclama Oriol Junqueras és que sigui molt més, un 1,18%. Veurem quina és la xifra final, que és la que ens interessa saber d'aquesta reunió, i sobretot, quina actitud mostra la Generalitat i té amb el govern espanyol, si hi ha una confrontació com l'havíem tingut doncs, últimament o no. Oriol Junqueras a l'entrada, si vols, escoltem què ens ha dit, perquè ha estat una mica sálvame de luxe la seva entrada.
No hi haurà declaracions, eh?
Demanant,
no, home, perquè ara serem... No m'hi ha emplacat mai tant, ni en un partit de rugby no m'hi ha emplacat tant.
Home, esclar, és que els periodistes sou de la pell de Barrabàs. No molesteu, sí. El vicepresident.
Han set 10 segons que l'hem anat seguint, és allò que va caminant, sí, l'hem anat ja seguint bé. I l'hem placat, en segons ens ha dit
home,
ell. Però...
I en un partit de rugby us ho dit, eh?
Vostè que és portaveu autoritzat
sí.
De...
Bona tarda.
De exactament, de...
Esquerra Republicana.
D'Esquerra. Sí. No, pensava si era també portaveu autoritzat del govern o només d'Esquerra. Només
d'Esquerra.
Però avui Junqueras ve com a govern.
Sí, exacte, ve com a vicepresident del govern, no?
Sí, sí.
I de quin partit és?
Com a conseller d'Economia.
Exacte. És a dir, és d'Esquerra, però ve com a nom de la Generalitat.
Per això li dic que avui vostè, per tant, aquí no té res a dir, perquè si és el portaveu d'Esquerra, per tant, no té res a dir al voltant...
De quin partit és? De quin partit és, Listillo? De quin partit és?
Però si va en qualitat de vicepresident del govern català...
No, que és del PP o és d'Esquerra?
Representa tots els catalans, no representa...
Quins partits manen al govern? Quins partits hi ha al govern?
No, hi ha...
Quins partits? Digue-ho.
Antiga Convergència.
Convergència i Esquerra.
El PDeCAT, Partit Democràtic.
Junts pel Sí
i Esquerra Republicana de Catalunya.
Però
no ve representant en aquest cas un...
Sí, no, però és igual, però és el vicepresident.
Representa el partit o no representa el partit?
Clar,
no, en aquest cas no representa...
Ell és d'Esquerra Republicana,
representa el govern català. No representa un partit polític.
Junqueras que ha dinat a l'AVE, per cert, eh?
Ah, mira, veus que bé.
Ha dinat a l'AVE.
Sí, la Montse Martins ho explicava.
Doncs segur que ha fet règim.
Per què? Que no t'agrada gens el que hi ha al bar? El que ofereixen, la carta?
Perdona, gastronòmicament parlant, ara no em defensaràs que és un lloc per fer un bon àpat.
No és defensable.
Per això dic.
Ni de tros.
Per això dic que el Junqueras dic que ha fet...
Per això tenia mal humor, també.
Per això dic que ha fet dieta, perquè, clar...
Ara de mal humor.
A l'AVE, en fi...
És que ha sortit de l'AVE, ha agafat el taxi i ha vingut cap aquí dalt a la Castellana perquè el ministeri on som ara, d'Economia, és amunt. Per tant, no ha tingut temps de fer res més.
A veure, li preguntaré al Josep Maria Martí, que està aquí 34 papers, és un home, en fi, sempre ben informat. En podem esperar alguna cosa d'aquesta reunió o mucho diálogo y pocas nueces?
Jo recordo, bona tarda Mireia, jo recordo quan va estar a Madrid, moltes vegades aquí al Ministeri d'Economia, allà al Carrer Alcalá i tal, esperant i...
A Cuzco, estem a Cuzco, estem a dalt.
Ah, aquesta vegada és a Cuzco, mira.
Sí, no és el d'Alcalá, però és igual.
És que hi havia un famós uixer aquí al Carrer Alcalá que tenia un botijo, que el tenia guardat i que li posava aigua, això és històric, amb una miqueta d'anís i era molt bo. Si eres amic seu, allò, a tardes del mes de juliol, allò terribles, et deixava fer un traguet. Bé, a part d'això, què s'espera? Normalment, en fi, poques coses. Hi ha una majoria de consellers que són del partit del govern, del PP. Els socialistes demanen el 0,6.
Bueno, i avui, perdoni, confirmar la Mireia, no?
Sí.
Aquest matí, Partit Popular i Partit Socialista pràcticament d'acord amb tot, amb els límits de dèficit, amb l'increment del deute de les comunitats autònomes, vull dir que van, diguéssim, a pinyó, a punt de fer una fusió nuclear, aquests dos partits.
A canvi, això sí, el que ha demanat el PSOE és que s'apugi el salari mínim al 8%. Sí. Per tant,
ja m'agradarà veure-ho, això.
A veure, això representa que és el que estan pactant tot aquest pack que deies, però pressupostos no. El que ha dit avui Antonio Hernando al matí al Congrés és nosaltres amb aquesta part econòmica de sostre de despesa, objectiu de dèficit, sí, pressupostos, que és lo gros, en principi continua estant descartat per part del PSOE.
A mi no m'estranyaria que Oriol Junqueras, no en la reunió, perquè allà li traurien la paraula perquè no està en l'ordre del dia, però sí que s'hi pot fer un petit apart amb el ministre Montoro, li digui alguna cosa del tema de l'impost aquest sobre les begudes ensucrades.
El tema és que Junqueras ha arribat a la reunió amb els pressupostos seus sota el braç, eh? Els ha posat damunt la taula, segons ens han confirmat ara els companys que han pogut fer, doncs, sabeu les fotos aquestes del principi de la reunió? Hi ha hagut dos detalls. Un, aquest, que és Junqueras amb els pressupostos damunt la taula, pressupostos, com dic, de la Generalitat, i també que hi ha hagut somriures curiosos entre Junqueras i Soraya Sáenz de Santa Maria. Que això veiem de veure en què es tradueix aquests somriures, si es tradueix en una reunió immediata a Barcelona o aquí.
Bueno, aquest matí la vicepresidenta espanyola ha dit que Rajoy, això sí, com que tot és diàleg, convocarà els presidents autonòmics per carta d'aquí a pocs dies i que no serà una trobada, en aquest cas, buida de contingut.
Debería entenderse como un órgano para poner en común las diferentes aproximaciones a los principales problemas del país. Y no una mera concatenación de problemas particulares. Tiene que ser un órgano al máximo nivel, desde luego con pleno respeto a las Cortes Generales y su capacidad, para el diseño de las políticas públicas, para marcarnos objetivos y desarrollarlos con una visión consensuada.
Y ahora le pregunto ya al José María Martí si creo que si anirá o no anirá. El president Carles Puigdemont, perquè és molt beligerant amb aquestes trobades que, ja ho va dir ahir en sessió parlamentària, no serveixen per res.
Ho va dir tan clar que jo crec que seguirà la línia, perquè fins ara el president Puigdemont no és d'aquells que diu una cosa i després fa una altra, no canvia de criteri. Ell va dir diàleg, però només posa una condició, que no hi hagi cap condició. Vol un diàleg bilateral polític entre Catalunya i Espanya, fins que no li ofereixin això, i Soraya Sáenz de Santa Maria continua amb el tema del marco constitucional i de temes que no se poden tratar. Aleshores, jo veig francament difícil que hi vagi, a hores d'ara és impossible que hi vagi el president Carles Puigdemont.
Per tant, vostè no creu que hi vagi?
No.
De la reunió d'avui, qualsevol cosa, ja tenim la Mireia Garolera a punt i preparada per fer-nos 5 cèntims.
Bé, si tenim els novetats, us ho diem.
Molt bé, doncs Mireia, moltíssimes gràcies.
Fins
que tenim el document de les begudes ensucrades, perquè hi va passar una cosa, Josep Maria, realment sorprenent. Surt Santi Rodríguez, molt beligerant amb aquest impost que volia aplicar, que vol aplicar la Generalitat de Catalunya. Tenim el document.
Vostè em ve a mi a parlar de l'IVA dels xutxes a l'endemà que vostès proposen posar l'impost a la Coca-Cola en aquest Parlament? Vostès ens venen a retreure això, per l'amor de Déu. I miri, alguns potser amb l'impost a la Coca-Cola el dia d'avui i aquesta setmana estarem especialment satisfets, però no ho compartim.
Bé, això és el que va dir Santi Rodríguez, i ves per on, aquesta va ser la resposta que va rebre minuts després, quan, en fi, el govern català se'n va assabentar que Cristóbal Montoro, ves per on, té la mateixa idea.
Informar a la cambra, per si algú que no ho sabia encara, que Montoro ja ha anunciat que aprovarà un impost a les begudes ensucrades per deixar-lo a zero després i, per tant, per impedir que nosaltres exercim sobirania fiscal en aquesta qüestió. Per tant, potser el senyor Rodríguez hauria d'autoesmenar-se la seva burla, la seva mofa i les paraules que acaba de pronunciar en aquest faristol i informar-se en qualsevol cas abans de sortir.
És el diputat Vanessa Leyes que li va dir, bueno, escolti, surt aquí, fa el numeret i després resulta que Cristóbal Montoro aplica el mateix impost. Això se li diu, amb tots els respectes, ja sé que no agrada molts polítics, fer el ridícul.
Miri, això és una demostració, malauradament, i em sap greu per Santi Rodríguez, que és una persona...
No, jo em sap greu dir-ho, però és que és així. O sigui, surts, fas aquí la perorata...
El peripé, sí.
I després resulta que el govern en el qual tu estàs arrenglerat proposa el mateix impost, què estàs dient?
I de forma simultània.
No,
el que anava a dir, això demostra el menysteniment o el ninguneo, que dirien en castellà, que el PP estatal, el govern espanyol, té cap al PP de Catalunya, que no pinta absolutament res. Altres vegades, la setmana passada, vostè em deia, escolti, el Millo, la ministra Montserrat, escolti, jo crec que és que no pinten res perquè és que no els tenen en compte, i ahir vam tenir una demostració claríssima.
Sí, en sessió parlamentària. A tot això, la mesa del Parlament, com dèiem, decideix aquesta tarda si admet a tràmit els pressupostos, després que PSC, Partit Popular i Ciutadans n'hagin demanat la paralització. Argumenten que són inconstitucionals perquè inclouen el referèndum i destinen una partida de 5,8 milions d'euros. El diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, insistia avui a demanar que s'aturin.
Nosaltres estem demanant a la mesa que s'ho repensi, que s'ho repensi, perquè si en aquests pressupostos inclou partides que poden ser declarades il·legals, doncs aquests pressupostos no compliran amb la seva funció, que és assistir als serveis públics de tots els catalans.
I ara li demano a la Josep Maria Martí que ens faci un timing dels pressupostos, perquè on som i cap a on anem.
Cap a on anem?
O sigui, ara estem pendents d'aquesta aprovació, que això diuen els segons que s'aprovarà. Perquè hi ha majoria parlamentària per tirar-los endavant.
Exacte. I arribem al dia 20 de desembre, que ja la setmana abans de Nadal, tradicionalment, hi ha un ple molt llarg, que es coneix com el ple escombra, perquè és allò com el camió escombra de les voltes ciclistes. Tot el que queda... Vinga, ho fiquen tot. Dura 4 dies, pot durar 4 dies. Llarguíssim, és el ple més llarg de l'any. I en aquest hi anirà el debat inicial, el debat previ de pressupostos. Aquest és un debat ideològic i aquest sembla, el que la flaire hi vaig estar el dia al Parlament, sembla que aquest pot passar. És a dir, que s'aprovarà, que la CUP, al final, com a mínim, els diputats de Junts pel Sí a mi em deien ahir que creien que hi podia haver-hi llum verda. Però atenció, aquest és el primer pas. Aleshores, s'obre un termini fins al mes de febrer, 2 mesos com a màxim, i la previsió és que el dia 9 de febrer es pogués votar ja definitivament el pressupost. Doncs en aquests 2 mesos hi haurà reunions de departament per departament en les comissions corresponents. És a dir, la comissió de sanitat, doncs, parlarà els pressupostos de sanitat, la d'educació, etcètera, no? Uh-huh. I, en principi, aleshores, aquest és el moment perquè tots els grups presentin esmenes, es pactin transaccions, això ho traiem, això ho posem, això no es fa en ple, es fa en comissió. I cada comissió vota els pressupostos de cada departament. I n'hi ha un problemàtic, quan acabi li ho comentem, si vol. I quan tots els pressupostos, tots els departaments tinguin ja votat en comissió el pressupost, aleshores torna al ple. El ple està previst que sigui el ple que començarà el 8 de febrer i acabarà el 9, que es voti el dia 9 de febrer, i aleshores tindríem pressupostos. Això és el supòsit optimista. Què circulava? Quina brama, quina flaire corre? Doncs que hi haurà problemes seriosos en educació. Educació és el tema més problemàtic.
I quins són els problemes amb educació?
Per part de la CUP.
Sí, però no, clar, però és que són els que en principi són els únics que aprovarien els pressupostos.
Sí.
I quin és el problema segons la CUP?
Bé, ahir la consellera Meritxell Ruiz doncs ja va dir que s'havia entrevistat amb els sindicats, amb els representants del món educatiu, i que, esclar, la sèrie de coses que li demanaven aquí, i el que deien els diputats de la CUP ahir, el que es tracta és de recuperar de seguida tot el que es va anar perdent amb la retallada en els anys de crisi. La filosofia, ja s'ho pot imaginar, que si els barracots, que si les beques menjador, etc. La consellera diu, el govern diu, escolti, això està més o menys quantificat amb 700 milions d'euros. No els tenim. Aleshores, tot de cop no ho podem fer. Fem-ho de mica en mica, prioritzin. La consellera diu, jo vaig parlar amb el sector i els vaig dir, escolti, com que no ho tenim, i tenim la meitat o encara no, escolti, prioritzin de tot això, i l'altre ja ho anirem fent, ja ho farem l'any que ve, farem una mica més, però de cop 700 milions per aquests temes no els tenim. Aleshores, la CUP sembla que aquest any no hi haurà beligerància, com amb altres pressupostos o altres moments, amb temes d'interior, de seguretat, etc., sinó que sembla que el problema principal rau en el tema d'educació. Què pot passar si s'aproven totes les comissions, tots els departaments, excepte un?
Educació.
Això no ha passat, no hi ha precedents, però pot passar. Doncs miri, aleshores és possible que s'hagin de tornar els pressupostos, només aquests, a la conselleria, haver-ne d'elaborar uns altres, tornar a votar-se, també es podria, és potestatiu, es podria, però no hi ha un termini, perquè ho vaig preguntar expressament, no hi ha un termini de, al cap d'una setmana, al cap de 6 dies, no. S'ha de convocar un altre ple per decidir el tema. En tot cas, segurament a la llarga s'acabarien aprovant alguns pressupostos, però alentiria moltíssim tot aquest procés.
I l'altra qüestió és per les impugnacions per la partida del referèndum, no? Per part del Partit Popular i Ciutadans.
Sí, i PSC també, però PSC bàsicament també. Ahir la beligerància es veia claríssima, sí, que era de Ciutadans i del Partit Popular. Aquí hi ha un esquer, més d'un esquer. És a dir, evidentment hi ha una partida pressupostària que posa consultes, una partida per consultes, processos participatius, etc. I aquí, bum, tothom està mirant aquí. Bé, en els pressupostos hi ha algun altre lloc per, si s'impugna això, que previsiblement s'impugnarà això, aquí hi haurà recursos, sí, els advocats de l'Estat ja estan amb lupes mirant-s'ho tot. Escolti, això ho impugnaran, el Constitucional, el que sigui, sí, però hi haurà diners en algun altre racó d'aquest ample pressupost per, arribat al mes de setembre, convocar una consulta. El que passa és que ahir, quan se li va preguntar a Oriol Junqueras, va dir, escolti, és que si ho explico ja no seran secrets.
Clar. Això, Oriol Junqueras té raó. Sí, no pot desvetllar totes les seves cartes.
Sí, sí. Jo no ho sé, li asseguro.
Vostè creu en la nova política del Partit Popular i, en aquest cas, el govern català, i creu en aquesta nova política sobre el conegut diàleg?
A nivell estètic, està claríssim, a nivell estètic, tots són missatges de mà estesa, hem de parlar, hem de fer reunions, però, esclar, això coincideix amb, miri, això mateix de les begudes ensucrades, això s'ho va prendre molt malament ahir el govern català, perquè, esclar, això són 45-50 milions d'euros.
Sí, d'euros pressupostats, sí.
Però és que no és la primera vegada, és que hi ha un precedent, que a més un precedent, que és allò que dius, home, aquí, no és que deien els consellers, aquí no és que ens hagin fastidiat, és que sembla que se'n refumin, que se'n fotin, perquè és el dipòsit, l'impost sobre dipòsits bancaris, que va ser una idea d'Andreu Mascolell,
sí,
i aleshores Montoro va dir, no, és que aquest impost no el pot aplicar cap comunitat autònoma perquè, miri, casualment el pensàvem el mateix de les begudes ensucrades, fer nosaltres. Però sap què va fer el senyor Montoro? Es va quedar l'impost, no va deixar que l'apliqués ningú, i aleshores va baixar el tipus a zero. Per tant, l'Estat no va recaptar ni un euro per això. De pas, no va fer mal als bancs, que sembla que
potser,
en aquest país...
Potser els bancs li van recomanar a Cristóbal Montoro.
Exacte.
Que llavors, no posés cap tipus impositiu.
Llavors, el govern presidit per Artur Mas, de Convergència i Unió, els hi van pipar molt. Ara, com que és més transversal, doncs en pipa sembla que més gent. I, esclar, això i moltes altres...
Però no ho veuen, que se'ls hi veu el llut, no?
Miri, la nova línia...
Potser els és igual si se'ls veu, sí, o no.
Aquí Soraya Sáenz de Santa Maria continua amb el marc aquest, que ella sempre diu, el frontó aquest que vostè, senyor Clapés, coneix bé, perquè li va dir la
Joan Ortega, sí, el marco constitucional.
Se puede hablar de todo, pero sin traspasar el marco constitucional, i, bueno, hay unas líneas rojas, o sigui que no es pot parlar de tot, en realitat, no? I ahir va haver-hi un diàleg, i una diputada de la CUP, i després va complementar el president Carles Puigdemont, quines vies de diàleg hi ha obertes? Perquè, sí, el García Albiol va dir, escolti, l'Estat els hi està enviant missatges. Va haver-hi una riallada bastant considerable en aquell moment. I aleshores, la diputada de la CUP va dir, escolti, hi ha una via que és la via millor, que seria la via de la Pastanaga. Vas darrere la Pastanaga, aviam si la pots... D'això. I si vas massa de pressa, el mateix pal que aguanta la Pastanaga et clava una bufetada, que això és lo habitual. Després la diputada va dir que hi havia la via del tret al peu. Aquest em va estranyar que ho digués la CUP, perquè algunes vegades sembla que entre la CUP i Convergència i Esquerra els trets al peu se'ls peguen ells,
són,
no?
Són sovint, sí.
I parlant de vies, finalment el president de la Generalitat va dir, escolti, i no, perquè es parlaven de moltes vies de diàleg, però totes confluïen al no-rei. El president de la Generalitat va dir, escolti, ens descuidem d'una, que és que durant anys hem anat parlant aquí, que tampoc porta enlloc, va dir ell, que és la tercera via, la que defensava Duran Lleida.
Exactament. No, home, la més important de tot és que al final acabarà imposant-se.
I la que defensava també, naturalment, i defensa encara el PSC, tot i que ara ja allò amb to menor, podríem dir. Després també es va dir la via basca, tot i que el president Puigdemont va dir, escolti, no en parlem d'això perquè respectem, cada comunitat té el dret, i la via basca, segons la CUP, és la via de dir, miri, fem un... Bé, és una mica també el que havia fet històricament Convergència i Unió, és a dir, pactem mantenir el poder aquí a canvi de fer suports puntuals a Madrid. Bé, el cas és que veus que de moment, a nivell pràctic, a nivell pragmàtic, escolti, tots són vies mortes, vull dir, no s'arriba al lloc.
Anem amb algunes qüestions curioses que avui el Josep Maria Martí ens porta, d'aquestes que ens agraden. A tot això, perdoni, hi ha un toc d'atenció per part dels eurodiputats que li han fet arribar a Josep Maria Martí. L'anterior ocasió que vam parlar amb ell, diguéssim que dubtar de la feina feta a Europa i sembla queixar. Que va rebre algun contacte de que fan molta feina, no?
No, queixar no, al revés. Volen, tenen ganes de... El Parlament Europeu
té que queixar-se, que volen explicar què fan.
Molt bé.
Casualment m'han dit que avui, a les 19:30, o sigui, 19:45, al Neu Teatre, Teatre Neu,
sí?
Fan un acte que hi haurà Francesc Gambús, un eurodiputat. Aquest el fan, es veu que cada mes.
Carai.
Hi ha un eurodiputat...
A veus, ho sabíem.
Sí, amb un periodista... I
xerren allà i la gent...
Obert al públic, sí. Diu que hi van unes 50 persones, m'han dit.
O sigui, el veig tampoc... entusiasmat, i anirà vostè.
Sí.
No, que a aquesta hora ja no em vaig a dormir.
Ho fan cada mes, el que cada passa. Mes. Després fan rodes de premsa, sí. I és més, han arribat, el senyor Marcelí, miri, escolti bé el que m'han dit. M'han dit que si aquest programa algun dia vol fer un programa sobre temes europeus o hi ha una notícia a nivell europeu que interessa anar allà, escolti, els conviden. Els conviden a anar a Brussel·les o a Estrasburg. Allà on vostès...
Si és gratis...
Escolti, jo dic el que m'han dit, jo no sóc el transmissor ni el portaveu del Parlament Europeu. Ja m'agradaria.
Vol dir de fer el programa a Estrasburg o Brussel·les?
Si els hi posaran tots els mitjans...
Ah, doncs...
Si menja bé, que si menja bé. Això ja bon jalà.
A Brussel·les, bàsicament...
Les cols.
No, i els músculs. I la xocolata.
I la xocolata, si hi ha xocolata, rai. I
a Estrasburg, com que és mig alemany, doncs xucrut. Sí. Això és molt fort per vostè.
Xucrut, sí, és molt fort.
Ui, és allò...
Bueno, anem a aquestes curiositats que el Josep Maria Martins volia comentar. Per exemple, avui què ens porta? Perquè li ha sorprès una dada de cotxes oficials.
Sí, són aquelles de tant en tant veig que els hi agrada a vostès.
Sí, és que aquesta és molt bona, eh?
Sí, ha sortit un informe ara, això no, jo no m'he dedicat a comptar-los un per un, un informe, que m'han fet un llibre, dos periodistes de Madrid, Sandra Mir i Gabriel Cruz, i han fet un recompte dels cotxes oficials que hi ha a l'estat espanyol. S'ha de dir que amb la crisi...
Sí.
Van rebaixar, això ho va dir Mariano Rajoy, va anunciar que rebaixava molt, també es van rebaixar aquí al Parlament de Catalunya, etc. Escolti, cotxes oficials, segons aquest informe que acaba de sortir, que hi ha a l'estat espanyol, són 1.098, pràcticament 1.100 cotxes oficials.
Cotxes oficials, 1.098.
Escolti, de l'Estat, només, no parlem de les comunitats autònomes.
Comunitats autònomes fora.
No, les comunitats autònomes...
Només de l'Estat.
Es calcula que són 1.200 de les comunitats autònomes, i després ajuntaments, diputacions, consells comarcals, cabildos, i això ja no hi entrem en tot això. Llavors, les comparacions, que sempre són odioses, l'administració Obama... Per posar un exemple, no?
Sí.
Quants cotxes oficials té, encara?
Home, mínim...
Ui, les Amèriques és enorme,
4.000 o 5.000.
O 10.000.
3.000, 4.000.
10.000.
5.000.
Els dic la xifra, estan lluny, 412. 412. Bueno, són aquelles coses curioses, i això que hem rebaixat, perquè això mateix, aquesta pregunta es fa a l'any 2008-2010, escolti, la proporció encara era... Sí.
Pues no sé si va ser... Obama va com el Miguel Ángel Revilla, que va contar així.
Dic, no sé si va ser Obama, que va venir una delegació, no sé si era Obama, una delegació nord-americana, i van preguntar per l'AVE.
No, va ser Obama, va ser el ministre de Transports dels Estats Units.
I va preguntar, oi, estava molt intrigat amb la xarxa ferroviària de l'AVE, i els hi van preguntar com ho pagaven. I quan els van dir el cost, o sigui, el cost de l'AVE, va dir, ui...
Vostès que són rics.
Aquest país és molt ric, nosaltres no podem.
Sí.
Per tant, que potser amb els cotxes oficials, després d'aquesta que ens ha donat, déu-n'hi-do. I després té una segona dada que té a veure amb els indults, no?
Josep Maria? Aquest és del món judicial. Efectivament, aquí hi ha una singularitat, que l'estat espanyol és dels poquíssims que els indults els dona el govern, no els donen els jutges. A la majoria de països del nostre entorn, com a mínim, Europa, Amèrica... És un tribunal especial, jutges, que són els que decideixen quan es demana un indult. Aquí no, aquí és el govern espanyol.
Fixa't.
Aleshores, per anar ràpid, Zapatero firmava un promís d'uns 400 indults cada any. Bueno, Zapatero i el govern de Zapatero.
Sí, sí.
I Mariano Rajoy n'ha donat uns 1.000, una mica més de 1.000.
L'any?
No, l'any no.
Ah,
en total.
Total. Ha baixat una mica. Anàvem amb un promís que l'hagués superat, A veure, des de l'any 1996, és aquí hi havia l'Aznar, fins al 2015, encara estem al 2016 i no està tancat aquest número, fins al 2015 se n'han donat 10.500 d'indults a Espanya, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I aleshores, l'època més espectacular d'indults va ser la d'Alberto Ruiz Gallardón. I, per exemple, a l'any 2012 en va donar 434, 34 d'aquests van ser proposats per defensa. Eren militars, pel que sigui. Mm. I, a més, no s'ha de justificar. El govern no ha de justificar perquè...
Els dona i punt.
El dona perquè se considera convenient i s'ha acabat. I a la resta els va demanar Ruiz Gallardón. Entre ells dos, molt polèmics, que diré molt ràpidament. Un va ser un kamikaze a València que anava a contradirecció per una autopista.
Ah, i amb aquest li van donar.
Sí, amb aquest li van donar. Casualment es va saber després que aquest conductor treballava al mateix despatx d'advocats que el fill de Ruiz Gallardón.
Vaja, quina casualitat.
Sí. I l'altre va ser també molt, en fi, molt desgraciat, va ser un guàrdia civil que va presenciar que uns amics seus estaven abusant d'una noia amb un tren a Gijón i ho va no solament no va actuar, sinó que ho va filmar. Aleshores, esclar, per denegació d'auxili el van condemnar i l'any següent Ruiz Gallardón doncs, també el va indultar. Aleshores, anem a les comparacions, que és del que es tracta. Escolti, els Estats Units en donen 24 anuals. Uh-huh. El promís són 24 anuals. I els països del nostre entorn europeus, ara no tinc la xifra exacta, però sí que la vaig mirar, són 40, 50, parlem de França, Alemanya, Gran Bretanya, Itàlia, i aquí, doncs ja veu, Zapatero uns 400 i Mariano Rajoy en porta ja més de 1.000 donats.
Ole, a lo loco.
Són xifres aquestes curioses, però que a vostès agraden que els expliqui.
Que ens agrada que ens les expliqui, perquè realment... Quin llibre era donar-te la dada dels cotxes oficials?
Es diu La casta autonòmica.
La casta autonòmica.
Però no parla només d'autonomia.
Ja m'ho imagino. Josep Maria Martí, parlant de llibres. Molt recomanable el llibre del Josep Maria Martí, L'escó invisible. Periodista, cronista parlamentari, i una vegada més, moltíssimes gràcies.
A vostès.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.